Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 29 d'octubre de 2024. Compartirem, si voleu, i ens agradaria que la resposta fos afirmativa, aquestes 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès, que encetem ara i finalitzen a les 12. En nom de tot l'equip, repartit per Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, des de Ràdio Vilafranca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I aquest matí de dimarts començarà just darrere el sumari amb la previsió meteorològica a càrrec del Marc Paredes i tot seguit Talent i Més amb la Montse Balada, que farà parlar dones aventureres i que ens porta una convidada molt especial per descobrir talent d'avui, talent d'ara. D'aquí uns minuts desvetllem qui és. A 9:15, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat. Són aquests 5 minuts per actualitzar-nos i saber què passa a l'Alt i al Baix Penedès. És el primer flash d'aquest dimarts. El proper 14 de novembre es commemora el Dia Internacional de la Diabetis i en parlarem aquella mateixa setmana, però avui ens volem fer ressò d'una iniciativa molt especial que engega el Dovox del Vendrell. A 9:45 tocats ens ho explicarà la Desiree Cerdan, propietària del Dovox i mare d'un nen que té diabetis. Obrirem la segona hora a les 10:06 amb l'agenda al detall, una agenda que aquesta setmana, com que és més curteta i tenim aquest cap de setmana llarg, avancem perquè no perdeu pistonada. I és que és una agenda que està Halloween, perquè recull una mica les dues festivitats. D'una banda, us explicarem les propostes que tenen lloc aquest dijous mateix a Olèrdola, activitats de Castanyada, Moja, Sant Miquel i de Halloween a Sant Pere Molanta. I de l'altra també anirem fins a Sant Sadurní, on celebren la festa de la Castanyada barra Halloween, i la regidora Èrica Ruiz ens en farà 5 cèntims. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat Alt i Baix Penedesenca, el segon flash d'aquest dimarts. Després del flash, càpsules d'il·lusió amb la Bernadette Hortal de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca. Avui, la tria de llibres molt diversa i molt eclèctica té com a leitmotiv la cultura i la societat japonesa, i farem també un repàs a les activitats d'aquest novembre. A les 11:06 s'entoman ja la tercera i última hora d'aquest dimarts el Català al carrer amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Aprendrem sobre locucions o vocabulari català. Tindrem concurs perquè jugueu i tingueu l'oportunitat de guanyar un llibre. Avui és un llibre infantil, Pètals, màgia i super show d'Anna Fiter, amb uns dibuixos molt bonics de l'Emma Schmidt. Aquest és el nostre premi a totes aquelles i aquells que truqueu i jugueu amb nosaltres a partir d'un 11:45 aproximadament. Just abans de 11:45 sortegem aquest llibre entre totes les trucades del concurs i donem pas a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, aquesta última cita que tindrem al flash informatiu. A 11:05 amb el comptats, pantalles, repassarem els premis ondes televisius i les estrenes seriòfiles d'aquesta setmana. I per acabar, una història. També de nou podeu jugar amb nosaltres. Plegats decidirem si la història que ens explica la Lourdes és certa o és una fake news.
El temps.
Ha plogut, i de quina manera? Finalment ha plogut, i moltes hores seguides arreu del Penedès, en alguns municipis més que d'altres. I com es presenta la setmana? Avui sembla que hi ha treva, però com seguirà? Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem el dimarts i ho fem amb un ambient ja molt més estable i sense precipitacions. Però abans de fer una mica la previsió per a aquesta setmana, si et sembla, repassem algunes dades força importants i destacables d'aquest episodi de pluja que hem tingut, sobretot, aquest cap de setmana. Doncs mira, destaquen algunes xifres d'acumulació de pluja, com, per exemple, aquests més de 133 litres que es van acumular a Sant Sadurní d'Urni d'Anoia, també més de 100 en punts de Torrelles de Foix, Mediona, La Llacuna, també cap al Baix Penedès, cap al Montmell, més de 115 litres, o també cap a Cunit. Per tant, una pluja que ha estat molt benvinguda, sobretot va caure entre divendres i dissabte, l'episodi més fort, però no obstant això, ahir dilluns i també el diumenge vam tenir alguns ruixadets. Però avui ja serà un dia de més calma, tindrem una petita treva, tot i que el cel estarà força nuvolat. Ja des de primera hora ja tindrem algunes ullades de sol amb unes temperatures que avui ja tendiran a pujar. Per tant, avui les màximes ja veureu que al migdia doncs, superaran o fregaran àmpliament aquests 20-21 graus de temperatura. Per tant, tindrem un panorama una miqueta més suau, però atenció, perquè a partir de demà dimecres, dijous i divendres, ja de cara a la castanyada i la festivitat de Tots Sants, tornaríem a tenir un altre episodi de pluges. En aquest cas, els mapes, el plat més fort, ens el tornen a assenyalar en aquest cas de cara dimecres, però a partir de dijous, és a dir, el dia de la castanyada i divendres, doncs no es descartaria tampoc la possibilitat d'algun ruixat. Ho haurem d'anar seguint amb molta atenció perquè els models encara ens ballen, però ara mateix sembla que de cara a demà dimecres tornaríem a tenir un altre episodi de pluges força generals que començaran per les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i aniran avançant de sud a nord i podrien deixar, en alguns casos, força litres. Ho haurem d'anar seguint amb atenció perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ja més alguns avisos. Això és tot, ho anirem seguint. Adéu-siau.
Amb la Montse Balada de l'Associació Talent Femení, cada mes coneixem dones amb talent, tant contemporànies com del passat. Montse, bon dia.
Molt bon dia.
Els Premis Talent Femení justament estan a la cantonada, no? I això ens permetrà que aflorin també moltes dones amb talent.
Exacte. 15 de novembre, aquesta vegada al Gran Melià de Sitges, aquesta vegada amb la flor nata i el préssec de l'empoderament del talent femení i el lideratge serà present en aquesta entrega de premis.
Això passarà el 15 de novembre i avui aquí tenim cita amb una dona, amb talent, volem conèixer la seva trajectòria i inspirar-nos també. Ens presentes la convidada?
Doncs sí, avui tenim la sort de tenir la Núria Camps, que a banda de ser una persona que lidera altres empreses, és també sòcia de talent femení des de ja fa molts anys, entregada, generosa, i avui ens explicarà una part de el que fa amb el seu talent. Una part del que fa el seu talent, o un superpoder també que té, que és donar visibilitat, donar igualtat, donar empoderament i donar confiança i donar humanitat a les empreses. I la veritat és que està tot un goig fer un cafè amb ella, com ja sabeu que sempre fem un cafè, i que ens posi a peu de què significa tenir una empresa conscient, en què pots ajudar i com et podem trobar. Tot.
Núria Camps, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Diríem que ets consultora?
Sí, sóc consultora.
Una forma fàcil de posar etiqueta.
Exacte.
Tot i que facis moltes més coses.
Sí, sóc consultora d'empreses i d'emprenedoria.
Sí. Jo és que jo he dit tot perquè tinc moltes ganes de que tu expliquis com ha estat això. Què significa el que tu dones? Què hem de viure nosaltres per venir-te a buscar? Què volem viure a la nostra empresa?
El que volem en les empreses, el que volem és tenir una plantilla estable, no? Perquè ara mateix un dels grans reptes que tenim a les empreses és la volatilitat aquesta que té la plantilla, no? Hi ha una plantilla que sí, unes persones que sí que porten molts anys a la nostra empresa, però ens trobem en un repte, sobretot amb les noves generacions, que tenen un altre projecte de vida i que els hi agrada saltar d'una empresa a l'altra. Llavors, quin és aquest repte que podem assolir? Doncs buscar un entorn que sigui suficientment equitatiu, un entorn que sigui suficientment equilibrat, transparent, que ens pugui ajudar a estabilitzar aquesta plantilla. Per què? Perquè és que, si no, és molt difícil seguir amb el projecte d'empresa si has d'estar contínuament buscant recanvis o buscant altres persones que encaixin en aquest projecte. I tot i que sembla que no té res a veure, però eines com els plans d'igualtat o com les mesures d'equitat a dins de les empreses ens poden ajudar moltíssim, perquè no només en les dones, sinó en tota la plantilla en general, quan tu aquest projecte l'enfoques des d'aquest punt, des del punt aquest de vista adequat, el que ens ajuda és a tenir un entorn d'empresa molt més estable. Ens ajuda a que les persones tinguin ganes de venir a treballar a la nostra empresa, no? I aquest és l'objectiu, que a vegades pot ser que no ho sembli perquè hi ha requisits legals, hi ha lleis que ens demanen que tinguem totes aquestes coses, però si aprofitem l'eina ens pot ajudar moltíssim això, no? A tenir un entorn transparent, un entorn on les persones tinguin ganes de col·laborar amb nosaltres i tinguin ganes d'enganxar-se al nostre projecte. I això és el que...
Sí, sí. Una empresa conscient, tan important, és avui en dia...
Sí, és bàsic, perquè al final hem passat l'etapa aquesta de l'empresa paternalista on hem de donar les gràcies a l'empresa per poder tenir un lloc o un modus vivendi, i hem d'anar cap a un nou entorn perquè hi ha aquest canvi de xip en les noves generacions de que necessitem una empresa on realment el meu projecte vital s'alinia amb el projecte de l'empresa. Per tant, aquesta consciència, aquest donar-li la volta a l'empresa i veure que no és només el projecte d'empresa, sinó la suma de tots els projectes personals, és cap on podem anar treballant.
Exacte. I estaria bé, ja quan ja tens la idea de començar una empresa, tenir ja una consultora?
Sí. Per mi, i des del meu projecte propi, des de que jo vaig ser emprenedora, però també avui al matí, abans de quedar amb la Montse, estava escoltant una clienta que m'enviava un àudio que em deia, fa 10 anys que tinc l'empresa oberta i aquest any m'he autorregalat l'acompanyament amb la Núria i, ostres, realment m'ha fet veure moltes coses, tot i que a ningú li agrada que li mirin a sota l'alfombra, però m'ha fet veure moltes coses que, ostres, que també ara que l'empresa ja està rodada m'ha anat molt bé per donar-li l'empenta, no? O sigui, quan comencem sí que ens és més fàcil doncs, buscar associacions, buscar acompanyaments, etc. Però quan l'empresa ja està rodada, realment la solitud de l'empresari, estic segura que si hi ha empresaris i empresàries que ens estan escoltant, saben perfectament del que parlem, no? La solitud aquesta de he de prendre les decisions jo i sóc responsable no només de mi, sinó de tot el que acompanya a la meva empresa és important. I buscar algú que et pugui ajudar en determinats temes, evidentment, jo sóc consultora en diversos temes, però no toco tota l'empresa, evidentment. Estem especialitzats en punts específics.
Per exemple?
Per exemple, doncs això, en tots els temes de recursos humans, acompanyo les empreses en, no només en temes d'igualtat, sinó qualsevol tema de recursos humans que diguis, més enllà de les nòmines, però diguis, ostres, és que la plantilla no fa el que jo dic, no? O sigui, jo necessitaria que fessin això, però m'estan fent coses diferents. Doncs a vegades és que potser hem de millorar la comunicació interna, hem de millorar la comunicació dels objectius d'aquell any, coses d'aquestes, no? En altres temes, doncs, en optimització de processos. Vale? A vegades sempre hem fet les coses d'una manera i com que sempre les hem fet d'aquella manera, les seguim fent d'aquella manera. Però potser és important plantejar-nos que pot haver-hi altres fórmules que siguin menys desgastants, que es puguin automatitzar alguna part dels processos, etc. Doncs el que fem també és analitzar tot això, no? I al final, quan vas endreçant la casa, també et pots arribar a plantejar fins i tot tenir una certificació que et pugui ajudar a la millora també de comunicar externament, no? Una certificació en una ISO de qualitat, o una certificació en medi ambient, una certificació en responsabilitat social corporativa... Al final, totes aquestes coses et poden ajudar a visibilitzar de cara en fora totes les coses que estàs fent internament a l'empresa. I això no és només bo pels clients, també és bo de cara a les persones que vulguin venir a treballar a la teva empresa, no? Que en el moment en el que veuen que tu estàs fent més passos més enllà del vendre, facturar i crear, doncs el que poden fer és que tu puguis atraure el talent de dir, ostres, és que aquí estarem bé treballant.
Sí, sí.
Com comences a caminar sola? Com va anar?
Doncs mira, a mi sempre m'ha mogut l'ajudar les persones. Això ho vaig entendre més tard, eh? Això també és veritat, ho vaig entendre més tard. A mi sempre m'ha mogut el intentar fer un món millor. I llavors sí que és cert que en un moment donat de la meva vida la meva feina viatjava moltíssim, tal, i en el moment en el que vaig dir, bueno, tinc una filla i això, vaig dir... No treballaré menys, perquè això és mentida. Quan comences a caminar sola no treballes menys, però sí que treballaré d'una altra manera. I podré treballar establint jo les prioritats i decidint què és, on és que realment impactes de manera positiva i altres coses pues les deixo a les persones que en saben més.
Compartiries amb nosaltres algun èxit o un projecte del que et sentis especialment orgullosa i que defineixi la teva manera de treballar?
Sí, mira... Per mi, un èxit brutal va ser un mail que vaig rebre fa 2 setmanes d'una clienta amb la que havíem acabat un procés d'implantació, de revisió del seu negoci, i va enviar-me un mail just quan havíem acabat dient que estava molt contenta i que realment, després de 20 anys o 30 anys que té l'empresa, havia vist que tenia altre cop ganes de lluitar pel seu negoci, altre cop ganes d'implicar-se i de tirar-lo endavant amb noves idees i amb noves coses. I per mi és que això a mi em fa saltar les llàgrimes, literalment. Per tant, per mi és un dels millors èxits que pugui haver tingut.
Què aconsellaries a alguna altra dona que es plantegi emprendre, començar aquest camí pel seu compte?
Mira, una mica el que ja he dit, que no vagi sola. Que busqui associacions com la nostra, com la de Talent, o qualsevol altra associació d'empresàries, i també d'empresaris, però d'empresàries ens pot ajudar, la pot ajudar molt a veure aquest altre punt de vista i aquesta altra manera d'emprendre, que tingui a prop. Alguna associació que tingui a prop i que la pugui ajudar. I després, que si hi ha punts específics que digui vull fer un salt endavant perquè aquesta és la part que no sé, que busqui algú que l'ajudi. Perquè al final, quan ets empresària, has de ser cap comercial, cap de producció, cap de recursos humans, cap de màrqueting, cap de tantes coses, que està bé que algunes parts et puguin acompanyar.
La Núria té un superpoder.
Sí.
Explica.
Que ens ho expliqui, que ens ho expliqui.
Tinc un superpoder que, altra vegada, no el vaig descobrir jo sola, però quan moltes vegades t'han dit aquesta frase, dius, sí, és un superpoder. Jo faig que les coses molt complicades puguin semblar molt fàcils. A vegades em va en contra, A vegades em va en contra perquè poden no apreciar tot el que jo aporto. Però sí que processos molt complicats o processos molt llargs, al final sóc capaç de tallar-lo en accions tan curtes i tan fàcils de seguir que sembla que tot sigui molt fàcil.
És un superpoder.
I tant, sense capa. És un superpoder, no cal capa.
Sí, sí.
I explica'ns per contactar amb tu com ho podem fer.
Mira, em podem contactar directament per mail. El meu mail és molt fàcil, és nuria@lanuriagams.com. I la web també, la web i xarxes, tant a LinkedIn com a Instagram, lanuriacams. lanuriacams.com o lanuriacams, o sigui, que és relativament fàcil de recordar.
Ha estat un plaer tenir-te avui aquí. Núria Camps, moltes gràcies.
Moltes gràcies,
gràcies
a vosaltres.
Núria.
De les dones del passat també aprenem, i aquesta temporada la Montse Balada dona veu a dones aventureres.
Quan parlem de la conquesta del nou món, és habitual que els noms d'homes ocupin el protagonisme. Però la història ens diu que moltes dones també van tenir un paper decisiu en aquestes aventures. Algunes participant activament en la conquesta i d'altres contribuint a la colonització d'aquelles noves terres. Avui, a Les Dones Parlen, fem visible la història d'una dona que es va guanyar el títol de Reina dels Mars del Sud, Isabel Barreto, la primera dona almirall de la història de la flota espanyola del segle XVI, també coneguda com la Reina de Saba. Soc la Montserrat Balada i això és Les Dones Parlen. Avui parlem d'Isabel Barreto, nascuda a Pontevedra en una família de comerciants. Va decidir canviar el rumb del seu destí i, en lloc de seguir, el camí del comerç. Junt amb la seva família van marxar al Perú, però no va seguir el camí que li havien imposat. Ella tenia un somni més ambiciós: fer fortuna. I com? Anant a la conquesta de terres llunyanes. I aquí és quan coneix el seu primer marit, l'almirall avançat, navegador i conqueridor Álvaro de Mendaña. I Isabel decideix invertir tot el seu dot en organitzar una expedició per reconquistar les terres que el seu marit havia descobert, les Illes Salomó, segons ell, plenes de rius d'or. Junts van emprendre una expedició extraordinària, 3 vaixells i una tripulació de més de 400 homes, homes perillosos, enviats per Felip II directament de les presons espanyoles. També els acompanyava el seu germà, que era un fidel de Mendaña. Van navegar durant 3 mesos i en arribar a les Illes Salomó, el seu marit va morir d'unes febres i Isabel Barreto va heredar el títol de governadora i el germà els càrrecs d'almirall i avançat. Però als pocs dies el germà també mor i Isabel es troba sola i és nomenada almirall i avançada, una autoritat excepcional per a una dona de l'època. Però es va trobar sola davant una tripulació perillosa i, lluny de rendir-se, Isabel es va ficar al capdavant de l'expedició i va continuar la seva missió de conquesta. Però els obstacles eren infranquejables i, enfrontada a aquella tripulació, rebel, malalties, fam i motins, el somni d'Isabel va començar a enfonsar-se. Finalment, va arribar a Manila, on va ser rebuda amb els honors que mereixia pels seus càrrecs. A partir d'aquí, va recuperar la seva fortuna dedicant-se novament al comerç, seguint la tradició familiar. I és aquí on coneix el navegant i conqueridor Fernando de Castro, nebot del governador, el que es convertiria en el seu segon marit. Junts van decidir preparar una nova expedició per tornar a les Illes Salomó i recuperar el que ella considerava seu. Però resulta que en arribar, el navegant Fernández de Quirós, un temible enemic, va aconseguir arribar més aviat i va obtenir les llicències d'explotació dels territoris i ella es va quedar sense aquelles terres. Isabel Barreto i el seu marit van haver de tornar al nou món. Allà els esperava la ruïna, però van tornar a recuperar tota la seva fortuna gràcies al comerç. Irònicament, la forma de vida de la que sempre havia volgut escapar. Isabel Barreto va morir l'any 1612, als 45 anys, a la població minera de Castro Virreña, al Perú. El seu nom sempre ha estat lligat a la crueltat d'una dona sense pietat amb la seva tripulació. Però això és el que el seu enemic, Fernández de Quirós, va voler i va pagar perquè quedés escrit d'ella a la història. La figura d'Isabel Barreto és un clar exemple de com les dones també van participar activament en els grans esdeveniments de la història, tot i que sovint han quedat en segon pla. És responsabilitat nostra donar-les a conèixer i reconèixer el seu paper. Avui, a Les Dones Parlen, Isabel Barreto.
Montse Balada, moltes gràcies per acostar-nos a Isabel Barreto i que en vinguin moltes més.
Un plaer.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15.
Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Cunit exigeix solucions urgents al servei de Rodalies Renfe. L'Ajuntament de Cunit continua reclamant solucions immediates per part de Renfe davant el servei de Rodalies, el qual està afectant, segons el consistori, negativament la qualitat de vida de la ciutadania. Segons diuen, Renfe no proposa cap solució i condemna a patir un mal servei durant els propers 5 mesos. És el que lamenta Jaume Cassanyes, primer tinent d'alcalde de Cunit, qui ha denunciat la situació davant del director de Rodalies de Catalunya, Antonio Carmona, per exigir explicacions i accions concretes. Cassanyes subratlla la preocupació creixent pels problemes diaris que s'estan registrant amb trens sobrecarregats de passatgers ja des de les primeres estacions. A més, l'Ajuntament de Cunit va demanar a la Generalitat que impulsi el bus exprés tal com es va aprovar a la taula de mobilitat del Penedès per tal de millorar l'alternativa de transport. El govern de Sant Sadurní d'Anoia presenta el pla d'actuació de mandat. Aquest dilluns, la sala de plens ha acollit la presentació del primer pla d'actuació municipal de l'Ajuntament de Sant Sadurní. A l'acte hi han pres part l'alcalde Pere Bernet, el primer tinent d'alcalde Pedro Campos i Marta Castellví, coordinadora del projecte, regidora d'Administració General, Transparència Informàtica i Noves Tecnologies, acompanyats pel personal tècnic que forma part de la comissió del pla. El Pla d'Actuació Municipal és el document que reflecteix les línies d'actuació, les propostes i les prioritats marcades per l'equip de govern per aquest mandat. Representa un full de ruta per treballar de manera estratègica i, per tant, és un document polític, però que compta amb la concreció tècnica perquè sigui funcional. Segons ha explicat el govern, el PAM és una eina de planificació vinculada a la bona governança, de compromís amb els treballadors i de transparència cap a la ciutadania. La brigada de l'Ajuntament repara la font del carrer de la Font de Sant Miquel. Dins de les actuacions de millora de l'espai públic que realitza l'Ajuntament d'Olèrdola, la brigada municipal ha arranjat la font del carrer de la Font de Sant Miquel. Jordi Álvarez, regidor de Via Pública, explica que amb aquesta reparació s'ha donat vida a una font emblemàtica que feia més de 20 anys que no tenia aigua. Els treballs de millora de l'espai urbà que realitza la brigada de l'Ajuntament inclouen tasques periòdiques d'arranjament de voreres i de neteja de les entrades dels nuclis. L'Ajuntament d'Olèrdola destaca que aquestes actuacions es poden afrontar gràcies al reforç de personal que té la brigada des d'aquest mandat. I els castellers de Vilafranca sortiran primers per Tots Sants amb l'objectiu de descarregar el 4 de 10 amb forra i manilles a casa. Ahir a la tarda es va celebrar a Cal Figuerot el sorteig de la diada de Tots Sants de divendres que obriran els castellers de Vilafranca. En segon lloc actuaran els castellers de Sants, seguits pels capgrossos de Mataró i tancaran les rondes els xiquets de Tarragona. Tot i que les colles es troben en moments diferents, les quatre han posat sobre la taula l'estima per la diada vilafranquina i han assegurat que aniran a màxims, cadascuna dins les seves possibilitats. Els castellers de Vilafranca tenen clar que sortiran de 4 de 10 amb forra i manilles, un castell que se'ls va quedar encarregat pel concurs de castells després de més de 5 hores de certamen i que veuen més que viable descarregar per primer cop a la plaça de la Vila. El cap de colla, Àngel Grau, ha apuntat que aquest seria el seu màxim objectiu i a partir d'aquí es veurien altres construccions, com ara el 3 de 10 o el 4 de 9 net.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 2:15. El proper 14 de novembre és el Dia Internacional de la Diabetis i tot i que aquella mateixa setmana li dedicarem un tema de la setmana amb diversos convidats i convidades, avui us volem explicar una iniciativa molt especial del Dovox del Vendrell. Per això, la Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, se n'ha anat fins a la capital del Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, ens hem vingut fins al Dovox d'aquí del Vendrell. I perquè ens expliqui aquest esdeveniment que tindrà lloc el pròxim dia 14 de novembre, el Dia Mundial de la Diabetes, aquest rema per la diabetes, tenim a la Desi Cerdán. Molt bon dia, com estàs?
Buenos días, Lourdes.
Feu aquest esdeveniment, ets propietària d'aquest Dovox juntament amb el teu home.
Sí.
I això no és casualitat, aquest esdeveniment que munteu, sinó que té una raó, no?
Sí, tiene un motivo especial y, bueno, un poco doloroso para nosotros. Nuestro hijo de 8 años debutó ahora unos 7 meses con diabetes tipo 1 y, de alguna manera, pues nos hemos asociado a la Asociación de Diabetes de Cataluña y queremos, pues, ayudar a encontrar la cura d'aquesta enfermedad.
El dia 14 de novembre és el Dia Mundial de la Diabetes. En teoria, tothom coneix a molta gent que pateix diabetes, no? Que no tenim coneguts, però quan és el teu fill, quan no és un nen petit que ho pateix, això es complica, oi?
Una mica, és dolorós. La diabetes mellitus tipus 1 es una enfermedad tanto inmune y metabólica que está caracterizada por una destrucción selectiva de las células beta del páncreas y causa una deficiencia gradual y absoluta de la insulina. Hablando en castellano, el páncreas deja de generar esta insulina que todos necesitamos, no funciona y entonces la insulina, pues, hay que ponerla de forma externa para poder ayudarle a que siempre esté dentro, pues, de unos parámetros que los médicos, pues, te marcan.
¿Com debuta el Kilian amb la diabetes? ¿Com us assabenteu?
Pues el Kilian hace unos 7 meses, pues una noche de madrugada se orinó en la cama de una manera, pues, muy exagerada. Además, él, como te digo, ya tenía 8 años y nunca se había orinado en la cama. Y, bueno, la primera noche no le dimos importancia, pero la segunda noche vimos que volvía a pasar. Entonces, pues, me puse a leer por internet.
Eso digo, aunque es dolente, ¿eh?
Y de las tres opciones que había, que era, pues, o una muerte, un cambio brusco, ¿no?, en la familia, o un bullying en el cole, alguna, ¿no?, algo fuera, ¿no?, del ámbito familiar, también estaba la diabetes. Y yo, pues, no sé por qué, me quedé con eso en la cabeza. Se lo comenté a mi marido y yo, para quitarme de dudas, me llamé al médico. Me citaron en el médico y ahí descubrimos, pues, que el Kilian en ese momento estaba a 630 de azúcar, que su vida, pues, corría peligro. Y, pues, aquí, pues, ese día, pues, cambió nuestra vida, pues, para siempre. Ha cambiado ya, Lourdes.
¿Cómo es revelar esta noticia?
Pues, en mi caso fue muy duro. Yo creo que a día de hoy no te puedo decir que lo tengo asimilado 100%, porque en muchos momentos de bajón, de rabia, de dolor y del por qué, si habré hecho algo mal, si podía haber evitado darle una galleta a una chuche, que, bueno, pues ya te dicen que no es así, que al final su páncreas, pues, no funciona. Y, pues, es que no podemos hacer nada, pero fue muy duro para los dos y para toda la familia, no solo nosotros como padres. Ha sido muy difícil, mucho.
6-7 meses después, ¿cómo ha cambiado el vuestro día a día?
Uf, pues en muchísimas cosas. Empezando por tener contacto 24 horas con el teléfono, porque el Kilian al mes y medio ya le pusieron el sensor y tenemos su azúcar en el móvil constantemente, eso sí, no falla el sensor, entonces ya pasamos a otro. Pero ha cambiado, pues, en que tenemos que tener una rutina, unos tiempos de espera cuando se pone insulina, y un, no sé cómo decirte, pues, que hay que estar 24 horas pendiente de si su azúcar está bien, está mal, está bajo o está alto, para poder actuar y mantenerlo siempre en rango. Así que, pues, es difícil, Lourdes, muy difícil. Y luego que tenga una buena alimentación, que haga deporte y, sobre todo, pues, una rutina intentar bastante estable tanto en verano como en invierno.
Uh-huh. El porten a Sant Joan de Déu?
El porten a Sant Joan de Déu.
I allà, que són un equip, qui ho porta?
Hay un equipo de diabetes y, aunque en un primer momento él estuvo ingresado en la unidad de diabetes de San Juan de Dios, una vez te dan el alta, el seguimiento lo hace la unidad de diabetes de Urgell, que está en Sants. La verdad que el equipo pues es una pasada. En Azul y yo siempre hemos, o sea, lo tienen muy bien organizado, es dar un apoyo muy grande a las familias. Te hacen unas 15 sesiones como un curso, que dura pues, bueno, realmente dura entre 6 y 7 meses, pero depende de cómo sea la familia, de cómo vaya el niño y cómo vayan saliendo los exámenes y las visitas, pues o te dan cada 2 semanas o te lo van espaciando. Nosotros hemos conseguido, ellos dicen que como somos deportistas, pues como el Kilian que ya tiene, ¿no? El Kilian lo ha tenido siempre más fácil y con él la verdad que lo han tenido muy fácil. Entonces, pues ahora cada 2 meses, ahora nos toca visita y bueno, pues te enseñan cómo gestionar un día especial, una Navidad, un cumple, el día del deporte, qué hacer cuando se ponen malos, porque por ejemplo, pues las personas diabéticas no pueden medicarse con cualquier medicación, o al menos los niños. Yo no sé, de siempre le había dado ibuprofeno, pues ahora el ibuprofeno le pone el azúcar a 1000. Pues hay que darle piretal. Entonces, claro, ahora pues todo eso ha cambiado. Pero bueno, la verdad que la unidad de diabetes, pues bien, estamos contentos.
¿Heu rebut ajuda psicològica?
En este caso, como te he comentado ya hace un ratito, pues para mí es lo único que considero que falla y como crítica constructiva, si llega esto a San Juan de Dios, creo que deberían dar un poquito más de apoyo a las familias y a los niños que acaban de debutar. Porque al final con una sesión pues no aterrizas en este mundo que es, al principio tú lo recibes como mi hijo está enfermo para toda la vida y cómo voy a, te preguntas pues si lo voy a hacer bien, si voy a saber llevarlo, si voy a aprender y se tienen que aprender muchas cosas. Pienso que San Juan de Dios aquí pues tendría que dar un poquito más de apoyo y hacer un seguimiento real. De cómo lo lleva la familia y cómo lo lleva realmente el perjudicado, que en este caso sería nuestro hijo Kilian.
Abans t'he preguntat, no, si havíeu rebut ajuda psicològica, ell entenc que tampoc.
No, una sessió hem fet, els 3.
I ell com ho porta?
Bueno, pues él en un primer momento parecía que hubiera sido diabético toda su vida. De hecho, de 7 días que tenía que estar, creo que estuvo 4 ingresado, de lo bien que él pues, se desenvolupó. Lo que pasa que, claro, a las 2 semanas de estar en casa y de ver que ese tratamiento no se termina como cuando te duele la barriga, ¿no? O tienes un dolor de cabeza, tuvo un momento de bajón muy grande y, bueno, pues en el día a día pues, tiene preguntas de «Mama, ¿esto cuándo se va a acabar?» o «Mama, ¿van a encontrar la cura de la diabetes?» o «¿Cuándo voy a dejar de pincharme?» Entonces, pues claro, cuando el niño te pregunta este tipo de cosas, pues te das cuenta que en su cabeza, aunque no lo hable, pues claro, le da rabia, pena y ha habido momentos que él ha llorado mucho por esto. Pero bueno, intentamos normalizar, entre comillas, todo lo que podemos o está a nuestro alcance. Pasa que hay momentos, pues de frustración. Y se lleva mal. Cuando le pinchas y llora, o cuando tienes que despertarlo por la noche y se pone rabioso, pues, jolín, para una madre pues es muy duro ver que llora, porque tú lo curarías.
Y ya no cambiarías para ahí, ¿no?
Uf, sí. O sea, firmaba, ahora mismo. Si pudiera, vamos, yo, mi marido y yo creo que cualquiera de la familia. La verdad que sí que me cambiaría por él.
Al cole también han cambiado las cosas, es decir, coses que fins ara eren normals, no? Com una excursió o unes colònies, m'explicaves que això s'ha convertit en una...
Bueno, pues ahora estamos en una aventura grande. Tengo que decir que l'escola Muntanyans de Sant Marçal, des del primer momento, creo que también lo vivieron como un gran choque, lo que pasó con Kilian, porque él además pues, perdió peso, aparte de estar ingresado, el tiempo que estuvo ingresado... pues creo que faltó como 3 meses, o sea, esto pasó en febrero, pues yo creo que él volvió para mayo, mediados de mayo al cole.
Casi a final de curso.
Casi a final de curso. A final de curso, sin autobús, porque teníamos que llevarlo, y que el colegio hiciera una carrera express de formación, de que nosotros le explicáramos todo y sobre todo de ver qué pasa el primer día. Pero bueno, la verdad que el cole, aunque no tiene la obligación, lo está haciendo, yo sé que lo está haciendo con mucho cariño, que tienen al Kilian, vamos, sé que puedo estar tranquila, lo que pasa que ahora, pues bueno, va a ser el primer año que si hay una excursión, pues vamos a tener que estar.
Heu d'anar vosaltres, com a pares.
Sí, tenemos que ir como padres, porque al final pues entendemos que la responsabilidad de la salud de nuestro hijo pues es nuestra, y también dejársela a otra persona pues o sea, es un cargo grande. Y si hay unas colonias, pues también nos va a tocar pues, tener que estar, mientras que la salud pública pues, no pueda poner un acompañante o un enfermero que pueda acompañar este tipo de casos. De momento no lo hemos conseguido y somos un poco novatos en esto, pero ya tenemos previsto de que si hay una excursión o unas colonias, pues el colegio no nos ha puesto ninguna pega y al contrario. Ya te digo, tengo contacto 24 horas con la tutora. Ya has visto que me ha llamado la del comedor, me llama todos los días para decirme cuánto está Kilian, cuánta insulina hay que ponerle, cuánto tiempo de espera, e intentamos tener el mayor contacto posible.
Es parla molt d'inclusivitat amb altres aspectes, no, de la vida, però aquí ens adonem que la realitat que s'està vivint avui dia amb aquestes malalties no minoritàries, autoimmunes, no és del tot certa, no?
No.
Els col·les...
No. La verdad que en nuestro colegio tenemos suerte que es un colegio inclusivo y ya no solo alquilan a otros niños que tienen otros problemas, pues se ve que lo dan todo y que están ahí. Y la verdad que yo con el colegio del Kilian estoy muy agradecida. De hecho, nuestro primer pensamiento cuando el Kilian debutó fue cambiarlo a la residencia de Arbós, para tenerlo cerca, para si pasaba cualquier cosa, pero ese mes y medio que le estuvo para acabar el curso nos demostraron tanto que pensamos, otro cambio al Kilian. Él se ha criado ahí, ha entrado desde P3, conoce a toda su clase. Así que el cole lo ha hecho tan bien y lo está haciendo bien, porque ya te digo, estamos con la Asociación de Diabetes de Cataluña, hemos conseguido unas formaciones muy buenas que estamos esperando a que lleguen, donde incluso yo voy a ir también con ellos. Y demuestran que quieren aprender y que todos los profesores, el director, todos van a hacer, bueno, o se están formando, porque ahora es el Kilian, y es cierto que el Kilian es el único niño de la Escuela Montaña en diabético, pero ¿quién les dice que no puede debutar otro niño? O que el día de mañana no esté el Kilian, pero esté otro niño. Pues al final, pues mira, dicen que no está de más aprender y esto nos ha tocado una carrera de fondo, yo creo que a todos.
¿Has hablado amb altres pares que estan patint lo mateix que vosaltres?
Estamos en un grupo que se llama Familia Azul, que es como identifican un poco, ¿no?, el color de la diabetes, es el color azul. Y es verdad que es un grupo que hay mucha información. El principio fue duro porque había mucha información y había días que tú la podías necesitar, pero otro era como...
No cal, o sea, no cal tanta.
Claro, al principio es un mundo enorme, tienes que saber contar hidratos, contar fruta, yogures, que todo sea exacto, que le siente bien, las cantidades de insulina, te sientes muy inseguro, sobre todo en si lo estaría haciendo bien. Pero bueno, a día de hoy la verdad que en persona no conozco personas así de niños diabéticos, sí que estamos en un grupo que yo ahora mismo, yo qué sé, yo me he ido al cine... Hòstia, quantes palomites de color el de poda Kilian.
Una cosa tan senzilla, no?
No, que tu diria, pues ponme el cubo pequeño. No, no, no. El culo, el Kilian, si lo hiciéramos real, del cubo pequeño se podría comer a lo mejor 10 palomitas o tendría que pincharle X insulina, una cantidad yo creo que en su caso pues un poco elevada, para que pudiera comerse eso. Oye, pues preguntas. Familia... ¿Hay alguien por aquí? Es verdad que, o cuando las noches sin dormir, dudas, enseguida preguntas, siempre hay alguien despierto, porque es lo que tiene la diabetes, que las noches pues no te da tregua, y siempre hay alguien al otro lado que si no está pasando X, está pasando B, y intentamos ayudarnos. Entonces, esto es un punto que nos queda ahí pendiente, que nos gustaría pues conocer o intentar involucrarnos en eventos de, sobre todo de niños diabéticos, para que el Kilian vea pues que no... que a día de hoy no es el único.
Anem a parlar d'aquest esdeveniment. Rema per la diabetes, dia 14 de novembre, des de les 7 del matí fins a les 10 de la nit. Explica'ns en què consistirà aquest acte, aquest dia, i com es pot ajudar i com es pot remar, no, per la diabetes.
Pues mira, una vez que hicimos al Kilian de la Asociación de Diabetes como enfermo de este tipo, de la diabetes tipo 1, vimos pues que aparte de ser socio, pues tú puedes colaborar, ¿no? O haciéndote socio, o aportando X dinero cada mes. Y, ostras, sabemos que el deporte es súper importante para la vida, para las enfermedades, para nuestra salud. Y dijimos, qué mejor manera de hacerle un homenaje, sobre todo a nuestro hijo Kilian, que él vea que él puede con esto, que el deporte es salud. Y entonces, pues nada, la idea principal era hacer un 24 horas, pero lo vimos poco factible porque la noche quizá era muy dura y dijimos, pues va, desde que abre el centro hasta que cierra vamos a tener un remo remando cada 15 minutos. Todo aquel que quiera podrá venir a hacer una aportación mínima de 5 euros y remar, conseguir kilómetros de remo por la diabetes. Todo lo que recaudemos, tanto aquí físicamente como por el número de cuenta que hemos facilitado, se va a donar a la investigación que está haciendo San Juan de Dios para la cura de la diabetes. De hecho, el endocrino que tiene Kilian, que es Roque, es uno de los que está haciendo la investigación para la cura de la diabetes. Sabemos que cada vez están más cerca y que hay muchos ensayos. Y nada, pues nuestra idea es que ese día los remos Lourdes no paren, que reme la gente mucho y que nos ayuden a recaudar todo el dinero posible y unirnos por una buena causa.
Per gent que no estigui acostumada a fer esport, també ho pot fer. Molts dubtes que podran
sortir
a
la
nostra audiència ara mateix.
Nada, la audiencia decirle que nosotros hemos puesto 15 minutos, pero que al final se trata de participar, de que el que quiera venir y remar un poquito y colaborar podrá hacerlo. También se pueden hacer colaboraciones y se pueden hacer donaciones sin necesidad de remar. Y nada, que todo el mundo que quiera, pues que será bienvenido. Además, ese día tenemos una colaboración muy especial de Divers Show, del Joaquín, no sé si lo conoces.
Fariña, Joaquín Fariña.
Sí.
Sí.
Va a estar aquí un ratito por la tarde, sobre las 6 de la tarde.
¿Portará alguna sorpresa?
Y portará alguna sorpresa. Entonces, pues a ver si entre él, que siempre la verdad que es un amor, y él hace muchos años que me conoce, porque bueno, pues por los niños siempre le hemos contratado los servicios. Y en principio me dijo que estaría aquí a partir de las 6. Y nada, que esperamos que la gente venga y que participe y que nos ayude.
On han de venir? Perquè nosaltres ens hem vingut fins aquí, ho estem gravant aquí avui, però explica'ns com arribar o què hem de posar.
Pues estamos en el polígono industrial Las Matas, ¿vale? Pegaditos a la vía, en el carrer Les Mates 36, nave 2, y si no también tienen mi teléfono, que lo digo por aquí por si quieren escribirme, que es el 693-992-468. Y pueden ponerse en contacto conmigo y yo pues les paso la ubicación, o pueden buscarnos por redes sociales, que somos dobox/dbx, y también está toda la información.
¿Ya teniu moltes inscripcions o creus que la gent vindrà i farà aportar el seu granet de sorra?
Tenemos inscripciones pues de la gente del Vox, que se está haciendo una pequeña lista, pero va a ser un día un poco libre. Como tenemos bastantes remos, la idea es que pondremos dos o tres remos en una zona específica con el cartel de la diabetes y que siempre haya un remo funcionando. Entonces, conforme la gente vaya viniendo y quiera participar, siempre va a haber un remo disponible. Uh-huh. Ojalá nos quedemos sin remo, Montse,
y tan,
ese día.
Y tan.
Que tenemos 10, sería, vamos, sería genial.
Sería genial. Ens quedan 3 minutets aproximadament. Vols dir alguna cosa per conscienciar la gent de què és la diabetes o... Siempre has dado la vuestra experiencia.
Bueno, pues qué podría decir, que cuando las personas se enteren o tengan un familiar cercano o una amistad cercana de que tienen un hijo o un niño pequeño pasando diabetes, pues que sobre todo no le digan que es normal o que va a hacer vida normal, porque en ese momento los padres están pasando un momento muy complicado de entender, La diabetes implica muchísimas cosas y cuidados que realmente no se ven en el día a día y que al final las familias que no lo padecen pues no son realmente conscientes, que es muy duro ver a tu hijo llorar por pincharle por la noche, es muy duro tener que despertarte por la noche, es muy duro tener que estar 24 horas pendiente de un teléfono, porque la diabetes lo único que tiene es que no te deja, o sea, no te da tregua. Tú estás 24 horas pendiente de, ¿no? Pues de cómo estará el azúcar de tu hijo para que no le pase nada grave. Si tiene una hipoglucemia, pues que se desmaye y pueda entrar en coma. O si tiene una hiper durante mucho tiempo, pues que le dura la cabeza, que tenga temblores, que tenga sudores. Y nada, pues que le den apoyo y que le den apoyo y nada, y que estén ahí, pero siempre como desde la empatía y el respeto.
Doncs, si et sembla, ho deixem aquí, fem una crida, tornem a repetir-ho. Dia 14 de novembre, Dia Mundial de la Diabetes, poden venir aquí al Dovox des de les 7 del matí fins a les 10 de la nit a remar. També poden fer aquesta donació a través del compte bancari de 5 o del que calgui. I res, moltíssimes gràcies per haver-nos acollit aquí a casa vostra, aquí al Dovox.
A ti, Lourdes, que ya sabes que hace muchos años que nos conocemos, que te tengo un cariño enorme. Y que siempre nos das la oportunidad de visibilizar esta vez lo de la diabetes o cualquier otra cosa que hayamos hecho. Y que para mí esto es uno de los eventos más especiales que he creado aquí en el Vox. Y que nada, que muchas gracias, que si hablo mucho, Lourdes, me pongo a llorar.
Re, querida tutón, que vengui a remar.
Todo el mundo aquí al Vox a remar y a hacer una aportación para conseguir entre todos que encuentren la cura de la diabetes tipo 1.
Muchísimas gracias.
A tu.
De seguida tanquem aquesta primera hora al Penedès en xarxa amb una mica de publicitat i el butlletí de notícies de les 10. Seguirem a les 10 i 6 i si ens acompanyeu anirem de castanyada o de Halloween. Podeu triar perquè recollirem diferents propostes que hi ha a l'Alt Penedès per celebrar aquestes dues festes. De seguida.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.